Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La dramaturga i directora de teatre Dolors Vilarasau ha rebut aquest dijous el Premi Sant Cugat de l'any a tota una trajectòria. Nascuda el 1952, la santcugatenca ha estat vinculada des de ben jove al teatre, esdevenint una de les figures clau del panorama teatral local. És per això que Vilarasau ha estat reconeguda per designació directa de l'alcalde, Josep Maria Vallès. La santcugatenca, que s'ha mostrat molt agraïda pel guardó, ha volgut destacar que sap que el seu és un premi que s'adreça a tot un col·lectiu, el del teatre. Tot plegat en una gala d'entrega dels guardons, on també s'ha reconegut a l'Agrupació de Defensa Forestal, també a la de Protecció Civil, l'estanc Cal Crispín, la matemàtica Eva Miranda, la nedadora santcugatenca Paula Ramírez, el Club Handbol Sant Cugat, el jove santcugatenc Eric Mateu Lanero, l'Institut Leonardo da Vinci i la Fundació Cabanes. L'EMD de Valldoreix haurà de reactivar el perfil de la xarxa social X, 9 dies després de deixar-lo en suspensió. L'administració descentralitzada justificava la decisió en la manca de veracitat en les informacions que s'hi publiquen, així com la deriva extremista i la proliferació de notícies falses en aquest espai en línia, segons asseguraven en un comunicat. La rectificació que haurà de fer el govern l'ha forçat l'oposició, en majoria, amb l'aprovació d'una moció de Junts i el PP, que també ha rebut el suport de Vox. I els veïns i veïnes de Sant Cugat han presentat 496 propostes per millorar els barris de Sant Cugat a través dels pressupostos participatius. L'edició d'enguany ha comptat amb 70 propostes més que en l'edició anterior i un total de 13.000 suports, el que representa 8.000 més que en l'última edició de la proposta ciutadana. Està previst que ara les propostes amb més suports passin a la fase de validació tècnica i a partir del setembre s'iniciï la seva execució. I després d'oposar-se frontalment al projecte de l'Ajuntament de Sant Cugat de convertir part dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan en un nou barri, la plataforma Reconvertim el Camp de Golf continua dissenyant accions per mobilitzar-se en contra d'aquesta proposta. En una assemblea celebrada el 13 de març a Rubí, en la qual van assistir una quarantena de persones, la plataforma va posar sobre la taula el full de ruta per seguir pressionant perquè l'ecobarri no sigui una realitat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverti, qui us parla, el batriador. Avui és divendres 21 de març i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem el programa amb una tertúlia ciutadana amb Bernat Vella, Eva Navarro i Roser Casamitjana. A continuació parlarem de les al·lèrgies primaverals. Ho farem amb el doctor José Sanz, cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Parlarem amb els Mossos d'Esquadra dels robatoris a l'interior de vehicles i els preguntarem quines eines estan al nostre abast per prevenir-los. I afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre a les plataformes. Avui ho farem acompanyats de l'Oriol Coromina i el Dimitar Draganov. I per acabar farem xerinola a la tertúlia del cor amb Eva Garrido i Cuca Fernández, que ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la possibilitat de cobrar una taxa turística municipal als visitants que pernoctin a la ciutat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, el Bernat Vella, periodista al Tot Sant Cugat, i esperem també que se'ns acompanyi d'aquí pocs minuts l'Eva Navarro, artista visual i professora d'Arts Plàstiques. Molt bon dia, com esteu?
Bon dia, bé.
Bon dia.
Passats per aigua o no?
No, no, no.
Bueno, avui especialment no, però sí que portem uns dies i unes setmanes que sí, bé, que sí.
Jo, com que he estat fora aquesta setmana, no m'he mullat
gens. És veritat que has estat a Itàlia, eh?
He estat a Itàlia, Roser. I allà no plovia.
Mira, quina enveja. Tu. Bé, la pluja...
Al sud d'Itàlia no plovia.
No plovia. Aquí no. Ens ha plogut i sembla que en tenim per uns quants dies, però bé, tot i que bé, no és agradable...
Van pujant les conques internes, eh? Que
exacte.
Això és un gran...
Bé, potser ja han pujat suficient i ara potser una mica de sol també diria.
Ja, és difícil, quan un està acostumat, sí, a aquest clima mediterrani. Sí, sí. Quan encadenem així tants dies de pluja, en tot cas celebrem això, que pel territori és bo i que pels embassaments també ho és. Entrem en matèria, parlem d'aquesta taxa turística local i ho fem posar una mica en context la nostra audiència. Sant Cugat en Comú Podem portava al ple d'aquest març, que va ser dilluns, una moció amb l'objectiu d'acordar en l'àmbit local el fet de poder aplicar un recàrrec en l'impost d'estades turístiques. Una moció que presentaven els comuns a Sant Cugat la setmana passada, ho van fer de la mà del diputat al Parlament de Catalunya, Lluís Mijoler, qui va matisar que els diners recaptats de la taxa han de servir per pal·liar els efectes negatius del turisme, com la mobilitat, l'habitatge i la sostenibilitat. Les esmenes presentades pel govern han de desvirtuat, diuen, a la moció d'en Comú Podem, tal com ha destacat la regidora Aina Balada, que han acabat votant en contra dels retocs i de la moció amb les esmenes. Comencem un xic pel principi de tot plegat, perquè això comença quan els comuns i el govern de la Generalitat de Salvador Illa pacten fa menys d'un mes, crec que era el 28 de febrer, finals de febrer, duplicar la taxa turística a Barcelona. Quina valoració en feu d'això?
Bé, jo crec que posar una taxa turística és una cosa que es fa pràcticament a tot arreu i, per tant, jo no veig que sigui... No sé si s'ha de doblar o no s'ha de doblar o quin import ha de tenir. Això suposo que es pot negociar o es pot calcular. Però jo crec que sí que s'ha de posar una taxa i que la gent que ve de fora, d'alguna manera, pues, ha de contribuir a que aquests excessos, diríem, que es fan per aquesta cosa, doncs tinguin un cert retrobament o un cert retorn a la ciutat. Que això sigui destinat a l'habitatge, bueno, doncs em sembla que tal com tenim l'habitatge pot ser una bona cosa, però pot ser també destinat a la mobilitat o a serveis socials o al que cada municipi cregui convenient o consideri que és més prioritari. Jo vaig escoltar tot el ple i la veritat és que lo de la moció aquesta va ser com, no sé, si entre caòtic o patètic o estrany, perquè, bueno, pues al final va sortir triomfadora, diguem-ho així, la moció amb les esmenes del govern pel vot de qualitat de l'alcalde, que està molt bé i que és absolutament legal, no hi ha res a discutir, però és divertit, vull dir, va ser una mica divertit, es van haver de fer com dos o tres votacions perquè no s'acabaven d'aclarir. És a dir, que tampoc entenc massa per què han desvirtuat tant aquesta moció, de manera que al final, bueno, pues, pràcticament no té sentit. Diuen que no hi ha turisme a Sant Cugat, jo no sé si n'hi ha o no n'hi ha. Jo el que sí que sé, que diuen que els hotels de Sant Cugat estan plens quan hi ha algun esdeveniment del tipus que sigui Barcelona, sigui
el congrés, no, que hem tingut congrés, ara.
O qualsevol congrés, fins i tot de medicina, del tipus que sigui. Per tant, que Sant Cugat rep turisme del tipus que sigui, de negocis o del que vulguis, això està clar. que no som una ciutat estrictament turística, potser no, però en qualsevol cas turisme sí que en tenim. Per tant, no veig a qui pot perjudicar el posar una taxa turística, sincerament, no sé.
Bernat.
Sí, jo estic d'acord, no?, que una taxa turística és necessària, és important, ja estava establida, no?, en aquest cas a Barcelona, i com passava en d'altres ciutats, i no crec que augmentar-la uns euros, doncs al final faci que la ciutat sigui menys competitiva en el turisme. El que sí, com deia la Roser, que no pot ser és que els diners que es recaptin amb la taxa turística al final es facin servir per promocionar el turisme, que és el que ha passat fins ara, no? Tu recaptes diners per combatre les externalitats negatives del turisme i el que es fa és els destines perquè vingui més turisme encara, no té molt sentit. I pel que fa aquí a Sant Cugat, doncs, és evident que funciona al revés que Barcelona o altres destinacions turístiques. Aquí els hotels estan plens de dilluns a dijous, les taxes, els preus més alts són durant l'any, a l'agost és època baixa, per tant, sí que hi ha turisme, hi ha un turisme diferent, un turisme que segurament no va al monestir de Sant Cugat ni va al centre de Sant Cugat, però que sí que produeix una certa externalitat, no?
Un impacte
en quant a mobilitat i en quant a altres conseqüències, que no és que s'hagi d'eliminar, no dic que s'hagi d'eliminar i s'hagin de tancar tots els hotels, però sí que estaria bé també, doncs, que la gent que passa per aquí uns dies, doncs, també assumeixi part de... o del manteniment o del cost que té al final gestionar una ciutat. O sigui, no em semblaria descabellat una taxa turística, al final inicialment eren un euro, dos euros a la nit, que cap empresa deixarà de promocionar, no?, viatges de negocis per un euro a la nit, 5 euros a la setmana.
Eva, benvinguda.
Bon dia.
Estem fent una primera valoració d'aquest acord que van arribar els comuns i el govern de la Generalitat de doblar la taxa turística en el cas de Catalunya.
A mi em sembla molt bé, perquè també penso, com han dit els companys, que no crec que ningú deixi de venir. I si fos el cas, ja ens va bé. És a dir, penso que el turisme que ha d'haver-hi aquí és un turisme més de qualitat. És la meva sensació. A Catalunya parlo, en general, eh? I que vinguin per coses en concret, no perquè s'estalviïn o no s'estalviïn, no? Que és una mica, jo crec que és... Per mi seria com un efecte interessant, que vingués un turisme més... no sé, més responsable, que no té per què anar lligat amb els diners a vegades.
Aquest però, és el problema.
Malauradament, però moltes vegades les empreses que fan vols barats, pisos barats, no sé què, acaba fent, bueno, unes històries, no? Però bueno, aquí a Sant Cugat és un altre tema, perquè a Sant Cugat no tenim aquest tipus de turisme, tampoc, ni de jovent, ni d'events així, vull dir, és molt empresarial, i per tant penso que no pot tenir cap afectació. Sí que és veritat que estaria bé que es veiés a veure en què s'inverteixen aquests diners, no? Tampoc no veig descabellat que una part sigui perquè el turisme sigui interessant. És a dir, que si vas al monestir hi hagi un fulletó, que si hi hagi, no? Que si vas... que hi hagi cert mimo en els espais culturals. Tampoc no em sembla malament, perquè tal com està la cultura, que mai rasca diners d'enlloc, doncs tampoc no em semblaria malament. Però sí que entenc que no sigui el 100%, que hi ha moltes altres àrees de la societat que estan coixes, no? Però, bueno, que s'aposti perquè la cultura sigui digna i que el que s'arribi de la nostra ciutat no sigui comercial i prou, vull dir, que tingui contingut, també em sembla bé.
El 25% dels ingressos generats per aquest increment de la taxa a nivell de Catalunya estem parlant es destinaran a polítiques d'habitatge. Com valoreu aquest acord?
Bé, jo crec que està bé, direm, donada l'emergència que tenim d'habitatge i que, per tant, i com diu l'Eva, s'ha de controlar i s'ha de saber exactament on van. Podem discutir on van, però com a mínim saber-ho i poder-ho controlar, jo crec que això és bàsic. Jo voldria recordar que fa, doncs, deu ser 6-7 anys, es va presentar un pla de turisme a Sant Cugat. Un pla més d'aquests que... més o menys tots sabem que després estan en un calaix, malauradament. Però es va presentar un pla de turisme, pues, que intentava potenciar no només el turisme, diríem, d'empresa o el turisme, sinó el turisme cultural. I, pues, naturalment, el monestir era la joia de la corona, però també, doncs, el fet de tenir Collserola al costat, de poder fer excursions, de poder sortir a la natura, com aquell qui diu, només traient el peu de casa, de posar en valor, pues, les cases modernistes que hi havia a l'Avinguda de Gràcia, etc. És a dir, que aquest pla existeix. Jo no sé si algú se l'ha mirat o no se l'ha mirat. En aquell moment no es parlava d'una taxa perquè, bueno, no ho havia fet.
De fet, no era legal, eh? Fins a aquesta remodelació, fins a aquest acord dels comuns amb el govern de Salvador Illa, l'únic municipi de Catalunya que tenia la potestat, diguéssim, de posar una doble taxa, la catalana, per entendre'ns, i la municipal era Barcelona. Aquest canvi el que fa és que la resta de 946, si no m'equivoco, municipis més enllà de Barcelona,
que treguin oportú, no?
Poden fer igual que Barcelona, sí, i decidir si posen aquesta taxa extra, que és el que demanaven els comuns al ple municipal.
Però ja dic, un pla existeix i estava fet una mica enfocat en el tema cultural, mediambiental, etc. Aquell pla, doncs, malauradament, com molts d'altres que en tenim fets, malauradament ha quedat amb un calaix i, per tant, doncs, bueno, calia ara pues, afegir-hi aquesta taxa, etc. Jo vull dir que jo ara, que he estat fora, doncs, a Itàlia concretament, tots els hotels tenien una taxa superior. És a dir, l'hotel té un preu fixe i després et diuen que hi ha, en aquest cas concret, 2 euros per estada per persona. I ja està, punto. I t'ho diuen una mica quan ja estàs allà, per entendre'ns. Vull dir que es dona per suposar que hi ha una taxa que has de pagar. Ja està.
De fet, fa anys que quan viatges venen al cap, sobretot ciutats europees i capitals, que precisament són les que estan més massificades i, per tant, potser cal revertir d'alguna manera amb aquest tipus de taxes o impost l'efecte que tenim quan viatgem a les altres ciutats. I de moment crec que continua havent-hi turisme arreu d'Europa, tot i haver de pagar
I tant.
Aquestes taxes. I més enllà de grans capitals, jo vaig estar a Marràqueix ara fa poc menys d'un mes i també hi ha una taxa de 3 euros per persona i nit.
Sí.
Això no em fa replantejar-me anar-hi i espero que aquesta taxa serveixi d'alguna manera per revertir aquest ús en la mobilitat que fas quan viatges, dels serveis públics que hi ha a les ciutats.
Jo crec que la gent que viatgem, per sort o per desgràcia, però vull dir, probablement la majoria dels que viatgem així per gust, ojo, una altra cosa, són altres tipus de viatges que ara aquí no tocarem. Però els que viatgem per gust, doncs pagar 2 euros més per una nit, no crec que això ens trastoqui, diria.
Però i a nivell de patrimoni, a nivell de patrimoni penso que és important també que hi ha un desgast de tots aquests monuments, museus i... O sigui, en les ciutats aquestes europees importants, jo ho veig claríssim, no? Que, jo que sé, Florència, la quantitat de gent que passa per allà, o sigui que allò s'ha de tenir molta cura. És com quan vas a un parc natural i pagues una taxa. O sigui, jo ho veig en aquest nivell, no? Igual que s'ha de mantenir un parc natural, s'ha de mantenir el patrimoni cultural, no? I a mi no em sembla gens malament en aquest sentit. Sí que és veritat que volia dir que no sé si s'ha implementat aquest pla o no que dius de fa anys, perquè jo no el desconec, però sí que jo he notat una intenció, des del Museu de Sant Cugat o des de l'Oficina de Turisme, jo he notat que han incrementat els gadgets, no? Tu vas al... Jo ara vaig molt amb el meu fill, vaig al claustre, no? Perquè és unes hores que ens va molt bé, això. Vas al claustre i hi ha unes figuretes de Sant Cugat, uns llibres de no sé què, o sigui, cada vegada hi ha una miqueta més de, com de material i de mimo. He notat també que el juny-juliol sí que hi ha turistes aquí. Hi ha, venen famílies que en comptes d'allotjar-se a Barcelona s'allotgen a Sant Cugat, perquè és més familiar, i passen la tarda menjant-se un gelat per aquí a la plaça, perquè es nota que hi ha... perquè sent gent parlar anglès, parlar francès... Vull dir que sí que hi ha hagut com un increment, no? Hi ha hagut certa cosa, però clar, no sé quin pla s'estan fent servir o si simplement és la bona fe dels que treballen al museu. No ho sé, no? Però sí que s'ha notat.
Jo el que no tinc molt clar, si com a ciutat, Sant Cugat, en aquest cas, recordant el pla de turisme aquest, s'interessa, o més que interessi si és necessari que vinguin turistes a Sant Cugat a veure el monestir o a veure el museu. Perquè jo crec que a la llarga pot ser que van sent més negatiu que positiu que cada dia vinguin 2.000 turistes amb ferrocarrils des de la plaça Catalunya a l'estació de Sant Cugat. Seria bo pels 4 restaurants de la plaça d'Octavià? Segurament sí. Però jo no veig que sigui necessari. Hem vist com ha evolucionat el turisme a llocs on hi ha acumulació de turisme. Ja no parlo de Barcelona, sinó de pobles mitjans petits que reben també molts turistes per un motiu concret. Que bé que al final no crec que una ciutat s'enfoqui a rebre turistes, doncs crec que acabi sent positiu. Vull dir, es pot potenciar més també turisme intern, gent d'altres municipis. Vull dir, ara estem parlant a Sant Cugat que es vol o es defensa, no? Que la gent de Vall d'Oreig faci més vida a Vall d'Oreix, la gent de la Floresta tinguin serveis a la Floresta, gent de Mirasol al Mirasol Centre, Vuitpallès al Vuitpallès Centre, per no col·lapsar el centre de la ciutat, no? Es fa una mica aquesta política, s'han jugat ja tot arreu, no? De centralitats diverses, perquè no 100.000 persones acabin tots al mateix lloc, doncs jo ho veig una mica incompatible amb al final voler que el monestir de Sant Cugat sigui la Sagrada Família del Vallès, no? Vull dir,
és que una cosa és cuidar el turisme i l'altra és potenciar-lo. Jo, per mi, no cal que vinguin milions de persones a veure el monestir. També estic d'acord amb tu. Però jo no estic dient que potenciar que vinguin més, sinó que si venen, hi hagi informació, es tingui cura del patrimoni, o sigui, tot això sí que em sembla bé, perquè l'evolució del turisme no la podem controlar, o sigui, malauradament. O sigui, podem no fer coses a favor, però si augmenta, pot augmentar per altres agents molt externs que no, sí, que estan fora del nostre control. Llavors, si augmenten, almenys que estigui tot una mica cuidat, que no hi hagi realment un prejudici per nosaltres.
Sí, fins i tot per la gent d'aquí també, que ve a venir al monestir, no té informació, però bé, jo aniria així amb... Ara, per exemple, aquestes últimes setmanes, no? Està també molt de moda, ja fa 3 o 4 anys, tot el tema d'Aitona, l'afloriment dels presseguers, de l'ametllers...
Morirà d'èxit, això, també, segurament.
O sigui, que segurament els estan anant molt bé, estan molt contents, i la restauració d'allà deu estar encantada, ja veurem com acaba d'aquí 5 o 10 anys, si comencen a tancar cases de lloguer per llogar-les per una setmana, i també aniria en compte, però sí que estic d'acord que posar en valor el patrimoni, i fins i tot per la gent de Sant Cugat, que potser passa per la muralla del monestir, sí, pel monestir, sí, sí, i no sap de quin any és el monestir, no s'explica...
Bé, que un borratxo no pugi la creu... Perdó, que t'interrompo, però un borratxo no pugi la creu de terme i se la carregui, saps què vull dir?
Que... O convidar la gent que entri més al claustre, que el conegui...
Jo estic una mica d'acord amb el que diu el Bernat, eh? Jo crec que ja... Sembla que la gent vingui a viure a Sant Cugat pel monestir. Mentida, no? La gent ve a viure a Sant Cugat per motius molt diferents. I jo crec que hi ha gent de Sant Cugat, i probablement dels barris també, no, que desconeixen el monestir, o que no hi han passat mai, o que no han entrat mai al claustre. Això estic d'acord. I, per tant, jo facilitar que aquestes persones puguin tenir accés, un accés real de coneixement, de la història, per exemple, doncs, del celler cooperatiu, d'altres coses, em sembla estupendo, i que això favoreix, doncs, una mica la sensació d'identitat i la sensació de pertinença, ¿vale? Jo crec que això, doncs, és bo i és positiu. Penseu que també quan es parla de turisme no només és dir que el monestir estigui net i polit i endreçat i que els restaurants d'allà disposin de taules i cadires, vol dir considerar la mobilitat. No tothom vindria amb tren, per suposat. És a dir, que una de les coses que jo recordo del pla que deia era on t'aparcaran els autocars que vindran, perquè és clar, de moment això no ho tenim resolt ni de lluny. Per tant, jo crec que el turisme no només és dir, pues, posem bé el monestir, en aquest cas nostre, posem bé el celler cooperatiu o el que calgui, sinó veure com gestionem tot el tema de mobilitat, que no el tenim precisament molt aclarit.
Sí, no, m'has fet pensar que això també es nota quan hi ha grans events, per exemple, el Festival dels Petits Camaleons. O sigui, ve gent de tota la comarca i de més enllà, en aquest festival, i quan venen és una espècie d'avalanxa que és bèstia. Vull dir que sí que es nota molt aquest efecte, no? Ah. Sí, sí.
I pensem, per exemple, doncs això que tu dius del Festival dels Petits Camaleons, l'auditori en aquests moments té pràcticament 900 places a cobrir, i on aparquen aquests 900 persones, que la majoria, o molts d'ells, venim amb cotxe, alguns perquè estem a Vall d'Oreig, o a Mirasol, o allà on sigui. Però és igual, però en tot cas... Bueno, ja us vull dir que quan vas, per exemple, a l'auditori, a un concert a les 8, espavila't per aparcar el cotxe. O si no, has de fer cap aissade, diguem-ho així. Uh-huh. Per tant, la mobilitat és un tema que no es pot obviar en qualsevol pla que es faci d'aquest tipus.
És també una mica el debat de quin model de turisme vol Sant Cugat, no? I també poso sobre la taula si... a través de les polítiques públiques decidim quin tipus de turisme tenim, volem i potenciem, que és una part... I l'altra són les dinàmiques, no?, que té el turisme en general. Cada vegada la gent fuig més de les aglomeracions a la mesura del possible. Sant Cugat està connectada a 25 minuts del centre de Barcelona. Si es potencia aquest tipus de turisme, pot ser. Jo no sé si m'imagino grans famílies passant a Sant Cugat una setmana, 10 dies, eh? Però potser sí, no em sembla boig pensar que igual que una persona que s'allotja a Barcelona puja i baixa a Girona en tren o a Figueres a veure el Museu Dalí, pugui venir amb ferrocarrils a fer una volta, ja sigui per Collserola, tot i que s'hi pot accedir per altres llocs, o a veure el Museu del Monestir. Quina creieu que ha de ser la política de l'Ajuntament en aquest sentit? Potenciar aquest tipus de turisme cultural més enllà del que es defensa des del govern, que es deia en el debat d'aquesta moció que hi ha un turisme de negocis, per entendre'ns, és a dir, no, ciutat, Sant Cugat no és una ciutat turística, hi ha un turisme de negocis. Sant Cugat ha de potenciar aquest turisme o ha de fer, com ara m'ha vingut al cap el pregó que va fer el Xavier Bosch l'any passat,
boníssim,
si no m'equivoco, no?
Sí. Pregó de Carnaval, sí, sí, boníssim.
On, no, no, de Carnaval no, de Festa Major.
Ai, de Festa Major, perdó. Sí, jo que sempre es compro cap a casa. Perdó.
On va dir, no, preservem el secret d'alguna manera i que Sant Cugat no sigui conegut arreu del món com una ciutat per ser visitada. Quina creieu que ha de ser l'aposta?
És que és complicat també que des de les administracions es pugui dirigir. Al final, el secret de Sant Cugat per regular el turisme serà que aquí un allotjament està mirant abans preus d'Airbnb, et costa el doble que Rubí, per exemple. Vull dir, per tant, això ja, el secret és que vindrà a Sant Cugat el turista que s'ho pugui pagar. I això és així, et fiquis, es fiqui com es fiqui l'administració o el que vulgui potenciar, no? Per tant, jo crec que jo faria poca cosa. Vull dir, milloraria una mica la informació del que hi ha, però tampoc no impulsaria grans polítiques perquè vingui gran gent. I si s'hagués d'apostar per un turisme, jo apostaria pel turisme més intern. Hi ha bé molta gent de municipis del voltant del Vallès, de Sant Cugat, i potser estaria bé que coneguessin també doncs, el patrimoni. A mi que vingui... O sigui, que vingui una família un dia, passa el dia... Bueno, que no vindrà mai més a Catalunya, doncs bé, està bé, però tampoc no sé què acaba portant molt, no? Vull dir, no... O sigui, no crec que s'hagi de fer massa política per atreure gent, ni per posicionar-se com a destí turístic, perquè això l'únic que provocarà és que pugin els lloguers dels comerços del carrer Santiago Rossinyol, que ja estan pels núvols i no és sostenible per cap botiga, que pugin els lloguers de quatre apartaments turístics que hi hagin aquí, i no, és que no ho veig, jo no ho veig.
Jo estic d'acord, que no crec que calgui potenciar res, perquè ja va passant per si sol. Sí que crec que es podria simplement, però que ja no ho veig turisme, ho veig cultura, que és que els municipis del voltant vinguin a veure, que les escoles estiguin connectades amb tot això, que no només el museu, sinó també la casa Grau Garriga, o sigui, tot, la Torre Negra, o sigui, que hi hagi... Que
posant
hi hagi
valor al patrimoni.
Sí, perquè sempre que ens queixem, no?, que els nouvinguts no s'arrelen a Sant Cugat, que no sigui només a través de les entitats, perquè això, una gent hi combrega amb aquest estil, però hi ha gent que potser diu, no, jo, escolta'm, ball de bastons, passo, no? Bueno, però hi ha moltes altres coses, no?, que ens identifiquen i també s'han de cuidar. O sigui, jo que sempre aposto molt perquè s'han de cuidar les entitats perquè són un element de persones que treballen i fan viu la cultura del nostre poble, doncs també el patrimoni, no? No sé, jo sí que apostaria per això que diu.
Sí, jo crec que una mica té raó el Bernat, en el sentit de que, per exemple, jo a vegades ho dic, tu vas amb una ciutat i vas a veure el museu i tal. En canvi, per exemple, pues, igual no has entrat mai al museu de Sant Cugat que té aquí el monestir, per exemple. O vas a veure un monument que tu el tens al costat, per exemple, pues el tenim aquí a Terrassa, tenim unes esglésies fantàstiques, i potser molta gent de Sant Cugat no hi ha passat mai, i està... 15 minuts, 20 minuts, diguem-ho així. Per tant, jo penso que el turisme aquest, diríem, casolà...
De proximitat. Quilòmetre zero.
Això, de proximitat, que queda més bé que dir casolà, jo crec que aquest sí que es pot potenciar i crear una sensació de que una mica de pertinença a una zona i a un, no?, amb una història segurament similar, etcètera, etcètera. Jo amb això sí que hi apostaria, diríem, sense grans esforços, però fins aquí jo sí que hi apostaria, sí. I facilitar-ho al màxim. Si no potenciar-ho, com a mínim facilitar-ho. Però jo penso que això tampoc té res a veure amb la taxa, és a dir, la taxa jo crec que es pot aplicar independentment de tota aquesta història, i si no ve ningú, doncs no ve ningú i no pagarà taxa, i si venen pagaran la taxa. Per tant, jo crec que allò de la taxa, diríem, no fa mal a ningú, no carrega res a ningú d'una manera allò que dius... Jo ja sé que els empresaris diuen oi, els empresaris de seguida s'espanten per tot, de seguida tot ha d'anar malament, de seguida el negoci els hi ha de fallar. Jo crec que
aquí podríem parlar, no? Recordo el moment que van presentar l'acord als comuns amb el govern de la Generalitat al sector hoteler, que deia que deixarien de ser competitius, no?
Sí.
Què vol dir ser competitiu? Vol dir ser el més barat d'Europa...
Però després no volem borratxeres, no volem festes de no sé què, d'això de matrimoni o de com se digui, dels nuvis, els comiats de casament o com li vulguis dir, això no ho volem. Volem tots, i Barcelona per suposat, un turisme elegant, estèticament,
cívic,
ben
no,
posat,
no,
cívic, uh-huh. I tot el que tu vulguis. Clar, una cosa no sé si és massa compatible amb l'altra, i jo crec que aquí la taxa aquesta es pot aplicar, no passarà res, ningú deixarà de venir quan hagi de venir per lo que hagi de venir, i per tant no veig jo que s'hagi de... Vull dir, no acabo de veure
el
sarau que es va organitzar el propi ple per una cosa que crec que és de sentit comú gairebé.
Són 10 hotels a la ciutat amb una ocupació mitjana durant l'any al 52%,
sí. És una mica com va estar la polèmica també amb la P7, no? O sigui, quin sentit té que passin camions i conductors que fan trajectes que no viuen aquí, que fan trajectes creuant tota la P7 i no hagin de pagar, i que sigui una infraestructura que la paguin només els que viuen aquí, quan les externalitats doncs també les produeixen tots. O sigui, sí. Al final és una mica corresponsabilitat, no els uh-huh. estàs demanant tampoc als turistes, quan jo vaig fora no... O sigui, tampoc em semblaria que hagués de pagar un IBI sencer d'un any per anar una setmana doncs fora, però a mi que em facin pagar una petita part, 2, 3, 4, 5 euros al dia, i mira, si volen ser més competitius els hotels, doncs que baixin 2 euros al preu de la nit, que bé, tampoc
exacte.
Crec que els marges siguin tan...
El problema potser és que després hi baixaran el sou...
Sí,
acaba repercutint en els treballadors i no en els
baixos. Això no calen taxes perquè passi.
Exacte.
Això sempre hi ha excuses per la precarietat.
Sí,
no?
Això no té res a veure amb la taxa. Jo crec que, m'entens, la precarietat dels treballadors, més val no parlar-ne ara en aquests moments, no? Però vull dir, no crec que tingui res a veure amb la taxa, i la taxa no té per què influir.
No, però és veritat que s'agafen com a excuses. O sigui, és una excusa com una altra des de...
O sigui, és veritat que hi ha un... En aquest debat del turisme, també dels avions, de la contaminació, de taxes, sí que de fons hi ha una mica la sensació, el debat, o la idea, de que si vols protegir tot això, al final el que fas és que el turisme només sigui cosa de la gent que tingui recursos econòmics.
Hi ha un biaix classista, no? Quan, a vegades, quan parlem de turisme de qualitat, hauríem d'explicar exactament què volem dir amb turisme de qualitat. Si això vol dir només persones amb rendes més altes...
No, clar, no només això, no només em refereixo això, sinó em dius que els avions contaminen molt, les taxes han de ser més altes i s'ha de pujar la taxa de 50 a 100. Doncs, vale, em sembla molt bé i sembla molt raonable, però al final el que estàs fent és que viatgi
eliminar
només...
Eliminar part de l'equació, les persones que tenen menys recursos.
Com passava, no?, fa abans de les aerolínies low cost i demés, doncs, quan la generació dels meus pares, doncs no podien viatjar ni molt menys del que es viatja ara. Doncs també és una mica el debat aquest de si volem més sostenible, menys turisme, al final serà menys turisme per la gent que
té menys recursos.
Té menys recursos.
Mm-hmm. Sí. Jo estava pensant per això que si volem realment que hi hagi turisme de qualitat, com sabem, no és només si tens diners o no, per tant, potenciar la cultura és a favor del turisme de qualitat el preu que sigui, no? O sigui, si la cultura realment l'apostem per ella i és pública i és oberta a tothom, que és el que hauria de ser, els museus gratuïts, les exposicions gratuïtes, concerts, que si hi hagués realment cultura oberta, qualsevol persona que arribi a Sant Cugat podria anar-hi. Això és veritat, i també es podria apostar perquè hi hagués diferents models d'allotjament, que no fos un només, no? Que hi hagués algun alberg, tampoc no passaria res, no? És a dir, que sí que hi ha molt recorregut en aquí perquè sigui més democràtic.
Sant Cugat, de fet, ara amb això que apuntava l'Eva, no té alternatives més enllà dels hotels i alguna apart hotel, si és que...
Si és que existeixen, els pisos aquests turístics.
Però els pisos turístics tenen un impacte en el preu del lloguer.
I tant.
I de la compra a la ciutat.
Per suposat.
Albergs públics no en tenim, i d'iniciativa privada tampoc. Us imagineu que n'hi hagi a la ciutat, o fa difícil pensar... pel tipus de turisme que té negocis.
Sí. Bé, per exemple, hi ha el Baixador Vallvidrera, crec que n'hi ha un, per exemple. podria haver-n'hi algun al costat d'una estació de la Floresta o de les Planes, no em semblaria descabellat sempre que fos això, que estigués a prop d'un tren. I pel tema d'apartaments turístics, aquí no crec que sigui tant la qüestió d'apartaments turístics, sinó més tema d'apartaments temporals per les universitats que hi ha, que és, sí que és més problema pel tema de l'habitatge. Crec que fa uns anys es van comptabilitzar els apartaments turístics i es va fer una moratòria per treure una nova normativa. Crec que n'hi havia un centenar, d'apartaments turístics tampoc tenen un pacte massa rellevant en un pacte d'habitatges, crec que són 30.000, no? Però sí que els apartaments turístics i els lloguers d'habitacions, aquí a Sant Cugat també s'han disparat en part.
S'ha multiplicat per 5, si no recordo malament.
I això a Cerdanyola ho saben també molt bé pel tema de l'autònoma, aquí doncs per ESADE, per la Universitat de l'Hospital General. Bueno, amb l'afegit que també la gent que va a ESADE potser es pot permetre uns lloguers una mica més alts que els que van a l'autònoma, però Cerdanyola, per exemple, també han tingut, no, des de fa anys, molt problema amb el tema del lloguer d'habitacions pel tema de les universitats.
Tenim el Riu avui aquí amb nosaltres.
Ens acompanya.
Un petit tertulià que s'ha afegit ara a última hora. Eva?
No sé si té opinió sobre la taxa al Riu, segurament no, però és igual.
Segur que li afectarà la vida, al final. Hem d'intentar fer les coses ben fetes perquè les noves generacions almenys no tinguin l'impacte de totes les conseqüències de les males decisions que han pres els altres. Roser, Bernat, Eva, moltes gràcies per acompanyar-nos, per reflexionar sobre aquesta taxa turística. Veiem com acaba tot plegat, perquè la moció que es va aprovar al final era l'alternativa a l'original i l'esperit, per dir d'alguna manera, no era exactament el mateix. Veurem si acabem tenint taxa turística municipal o no, i en el cas que la tinguem, de quines quantitats estem parlant, i com reverteix en la ciutat. Moltíssimes gràcies, que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment.
Gràcies. Igualment. Adéu.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
A tot arreu couen faves, però només al Faves Comptades te les expliquem. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Aconseguiràs. Sé que et trobaràs. Jo et perseguiré si tot et va bé.
faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Amb l'arribada de la primavera, moltes persones es preparen per gaudir del bon temps i la natura en flor, però per un altre percentatge de gent, això vol dir que comencen a notar els primers símptomes de les al·lèrgies estacionals. Esternuts, picor als ulls, congestió nasal... Per entendre millor aquest fenomen i descobrir com podem gestionar els seus símptomes, ens acompanya el doctor José Sanz, cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Doctor Sanz, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs miri, comencem per les preguntes, que jo crec que tothom vol saber una mica què ens espera aquesta primavera. Quins són els principals tipus d'al·lèrgies que es manifesten durant aquesta estació?
Bueno, com sabeu, quan parlem d'al·lèrgies respiratòries, hem parlat d'al·lèrgies perennes, que són les que són per exposició durant al·lèrgens, que són les partícules que ens donen, que ens poden donar al·lèrgia, que estan tot l'any, a l'atmosfera tot l'any, com per exemple els sàcars. Però quan parlem d'al·lèrgies estacionals, que són típicament les que són primaverals, que es produeixen en determinades èpoques, normalment aquestes estan produïdes per la presència de pol·lens a l'atmosfera.
D'acord. I aquí a Sant Cugat, en concret, sabria dir quins són els principals al·lèrgens que hi podem trobar a la primavera?
El que es publica a Catalunya, els pol·lens al·lergògens més abundants són les coníferes de la família dels pins, el plàtan d'ombra, l'olivera, la parietària, l'avellaner i les gramínies. Com que és veritat que al Vallès no tenim tanta olivera ni tant avellaner com per exemple, a Tarragona, no? Però sí que tenim moltes coníferes, no? A Sant Cugat, en particular, tenim molts pins i molts plàtans d'ombra a molts carrers.
I tant, pins i plataners d'aquí, a dojo. Quins serien els principals símptomes que notaríem si tinguéssim aquestes al·lèrgies?
Bueno, com has dit tu, són els símptomes més típics, que són els de rinoconjuntivitis, que és una inflamació, irritació dels ulls, el nas i la gola, que produeix sobretot obstrucció nasal, rinorrea, que vol dir mocs al nas, estornuts, que són típicament seguits, no aïllats, sinó un darrere de l'altre, cuixó als ulls, envergiment dels ulls... I, bueno, a diferència del refredat, no sol haver mal de gola ni febre i les secrecions solen ser clares i no verdes ni grogues. També se poden presentar símptomes de via respiratòria baixa, que diem, no? Que són símptomes d'asma, que no són tan freqüents, afortunadament. I aquests símptomes són la dificultat per respirar, opressió al pit, tos, pitos, i normalment aquests símptomes són típicament nocturns.
Val, per recapitular, que ho ha dit així molt ràpid, però per diferenciar-ho d'un refredat, sobretot en què ens hauríem de fixar?
Sobretot perquè el refredat normalment hi ha mal de coll, mal de gola, no? Que això, i febre pot haver, i sobretot els mocs solen ser més verds, no? I grocs, i habitualment amb les al·lèrgies els mocs solen ser més tipus transparent o fins i tot blancs, però no sol haver mal de coll i tampoc sol haver febre.
D'acord. I en quins casos recomana que visitem l'al·lergòleg o el pneumòleg?
Habitualment, les al·lèrgies respiratòries són molt comuns, són molt prevalents i no haurien de visitar als especialistes en al·lergologia ni pneumologia, tret dels casos en els quals no, els símptomes no es controlen amb medicació de primera línia, com poden ser els antihistamínics.
I a partir de quina edat es poden començar a notar aquests símptomes? Ho dic perquè tinc una filla que just farà 2 anys d'aquí poc i no sé si hauria d'estar atenta.
No, encara no. Normalment el pic sol anar cap a la segona i la tercera dècades de la vida. Però normalment els nens no solen tenir al·lèrgies respiratòries. Al·lèrgies digestives sí, però al·lèrgies respiratòries no les solen desenvolupar sinó fins més tard.
Ostres, així que apareixen a partir dels 20 o 30 anys les al·lèrgies...
No, el pic.
El pic, val.
A partir de la segona dècada de la vida.
I s'ha estudiat, se sap, perquè algunes persones desenvolupen aquestes al·lèrgies al llarg de la seva vida i altres no?
Bueno, se sap que hi ha una predisposició genètica, no? Que si els pares han sigut al·lèrgics o tenen alguna al·lèrgia, hi ha més riscos de que els nens siguin al·lèrgics, i també hi ha una predisposició ambiental, però també intervenen, no és una única cosa, hi ha l'estil de vida, l'alimentació, la contaminació ambiental, la flora intestinal, o sigui que és tot un revolutum que fa que produeix que hi hagi una predisposició cap a desenvolupar al·lèrgies.
D'acord, és que l'Organització Mundial de la Salut ja ha advertit que el 2050 la meitat de la població patirà algun tipus d'al·lèrgia. Esteu notant a l'hospital un augment en les persones que pateixen aquestes patologies?
A veure, les al·lèrgies són unes malalties de països de primer món i el canvi de tipus de vida en països desenvolupats cap a països desenvolupats, no? En països en desenvolupament cap a països desenvolupats, fa que a nivell global, a nivell de tota la humanitat, augmenten les al·lèrgies. Pel nostre territori, l'augment és gradual, no d'un any per l'altre, però sí que és cert que cada vegada hi ha més al·lèrgies, i no només respiratoris, sinó a nivell també alimentaris.
Ja. I aquí a casa nostra, a Catalunya, com es preveu aquesta temporada d'al·lèrgies? Hi ha factors meteorològics que puguin fer-la més intensa o més suau?
Bueno, segons la previsió de la xarxa aerobiològica de Catalunya, que crec que va ser la setmana passada, que ho van publicar, enguany hi haurà una primavera molt carregada de pol·len, no? Però sembla que tots els anys diuen el mateix, però és cert. És a dir, cada vegada els hiverns són més suaus i els estius són, i les temperatures són més altes, i això fa que hi hagi molta pol·linització.
I les pluges d'aquests últims dies no poden haver ajudat a que n'hi hagi menys, o al revés?
No, al revés. Les pluges, avui en dia, ara mateix, només pol·linitzen algunes coníferes, comprar el xiprer, alguns, per exemple, també veien alguns arbres, tipus l'ametller, però sobretot el fet que hagi plogut ara, tot i que neteja l'atmosfera, farà que tinguéssim moltíssimes cerres i moltíssimes gramínies al mes de maig.
I pel que fa a la contaminació, té algun efecte aquest sobre les al·lèrgies primaverals? Pot afectar la qualitat de l'aire als pacients al·lèrgics?
Absolutament. Això ja els companys de la Vall d'Hebron ho van demostrar el 2017, van publicar un article científic molt, molt important, on van demostrar que les partícules del dièsel afavoreixen no les al·lèrgies, però diguéssim que en concentracions pol·líniques baixes fan que les reaccions al·lèrgiques siguessin més fortes. És a dir, és com si fos un efecte sinèrgic de les partícules de les partícules del gasoil amb les al·lèrgies respiratòries.
D'acord, doncs parlem ara una mica de prevenció i tractaments. Com comentava abans, ja s'ha alertat que aquest any la primavera vindrà amb una pol·linització alta, tot i això també ha dit que ja fa anys que s'adverteix aquesta mateixa incrementació. Però quines mesures podem prendre les persones al·lèrgiques per minimitzar els símptomes?
A veure, si som a l'exterior, doncs, dur un mocador o una mascareta que ajuden a filtrar l'aire. De fet, durant el temps que van durar la pandèmia i els anys després que van tenir que dur la mascareta pels carrers, van tenir menys ingressos per asma. Això està demostrat. També, com a mesura de protecció, les ulleres de sol o les ulleres de vista poden protegir els ulls, i si anem en cotxe, dur les finestres ben tancades amb filtres antipol·len. En arribar a casa, treure'ns la roba, rentar-nos els ulls, rentar-nos el nas, i si ens dutxem, pues, també mullar-nos també el cabell. És millor estendre la roba dins de casa per evitar que el pol·len se quedi enganxat, i ventilar les habitacions, si pot ser pel matí, 5 minuts abans que surti el sol, i també rentar les verdures i les fruites abans de menjar-les.
Carai, ja feineta. Quines serien, a més, les proves que resulten més efectives per detectar que efectivament tenim una al·lèrgia primaveral?
Bueno, normalment el diagnòstic de l'al·lèrgia es basa en la presència de símptomes, com he dit, que són molt típics, com per exemple els estornuts, que són un darrere l'altre, però també hem de fer proves, un anàlisi de sang per veure la presència d'eosinòfils, que són unes cèl·lules que estan en relació als processos al·lèrgics, immunoglobulines de tipus E, i sobretot les proves de l'al·lèrgia, que és el que ens diran no només si són al·lèrgics, sinó a què som al·lèrgics.
Ho recomana que es facin aquestes proves?
A veure, si el pacient té símptomes i sospita que és al·lèrgic, per supòs que sí.
D'acord. I pel que fa al tractament, quins són els tractaments més recomanats per alleujar els símptomes de l'al·lèrgia primaveral? I si se n'estan desenvolupant de nous?
Aviam, els tractaments, els típics, són els antihistamínics, que els d'última generació ja no donen tanta son com donaven els vells, com era el polaramine. No sé si algú té experiència amb el polaramine, però era un fàrmac que prenies i t'alleujava els símptomes d'al·lèrgia, però donava moltíssima son. Tanmateix, els sprays en corticoides nasals, les gotes d'antihistamínics per als ulls quan tenim irritació ocular, i en el cas de que hi hagin símptomes asmàtics, doncs haurien de fer broncodilatadors, doncs, tipus com els sprays, no? el Ventolin, com ara. No? Pel que fa als tractaments més nous, doncs hi ha una mena de tractaments que es diuen tractaments geològics, que són uns tractaments que són molt cars, que són tractaments que es produeixen amb un altre ésser viu, com pot ser ara cobayes i demés, que són fàrmacs que es donen en casos que són molt greus, al·lèrgies que són molt greus, que condicionen ingressos a la unitat de cuidats intensius i que, diguéssim, que no es dona a la població general, perquè són molt cars.
Ja. Doncs, respecte als consells pel dia a dia, que ja avançaves abans, per exemple, ventilar la casa 5 minuts al matí. Per què aquesta hora? Què passa a les altres hores del dia?
Perquè les hores centrals del dia és quan hi ha més concentració polímica. O sigui que hem d'evitar ventilar la casa a migdia.
D'acord, i potser també evitar sortir al carrer o espais on hi hagi molts dels al·lèrgens que a nosaltres ens afecten?
Bueno, sí, des de luego, si tens molts símptomes i saps que és un dia que bufa el vent, segons com bufi el vent, no? Perquè és un vent que bufa de mar, és un vent que treu el pol·len, però si és un vent que bufa, diguéssim, d'interior, és un vent que ve carregat de pol·len, pues, segons això, pues, a veure, són mesures molt dràstiques, no? Quedar-se a casa, però a veure, si tu mires ja una app de la xarxa aerobiològica de Catalunya, i també ho pots veure pel web, i diuen quina és la previsió, i en dies que hi ha molta càrrega polínica, doncs pot ser, si eres molt al·lèrgic, doncs el millor que pots fer és quedar-te a casa.
I altres factors que puguin ajudar, com per exemple canvis en l'alimentació, podrien afectar el tipus d'al·lèrgies?
A veure, està demostradíssim que el que diuen els anglosaxons com la Western Diet, que seria la dieta moderna, els ultraprocessats, la bolleria industrial, els grans quantitats de greixos i sucres, incrementen la possibilitat de desenvolupar al·lèrgia i la severitat dels símptomes. D'altra banda, la dieta mediterrània protegeix la possibilitat de desenvolupar al·lèrgia. Està demostrat que les proteïnes, les vitamines A, D i E i minerals com el zinc i el seleni ajuden a protegir de l'al·lèrgia. Tot això té a veure amb la desregulació de la microbiota, que és són els bacteris que viuen als budells, que són el nostre tampó regulador de que fessin al·lèrgies o no, o que la severitat de l'al·lèrgia sigui més greu o no.
D'acord, o sigui, canvis en l'alimentació, portar mascareta els dies de més concentració, ulleres de sol, inclús mocadors, són bastantes mesures que es poden prendre de prevenció, però en general els pacients que heu tingut a l'hospital amb al·lèrgies greus, els prenen aquest tipus de mesures o la gent es resisteix una mica a fer segons què?
Hi ha de tot, no? Hi ha gent que té al·lèrgia al gat i segueix amb un gat a casa, i hi ha gent que té asma greu i al·lèrgic i segueix fumant, per exemple, hi ha gent que no pren la medicació, però hi ha gent que és molt civilitzada, bueno, civilitzada no seria la paraula, no ho sé, però és molt, diguéssim que...
Obedient, potser.
És molt obedient, sí, no?, amb el que diem, i tot i així no poden evitar ingressos. La polinització, si el polen està a l'aire, està a la roba, la gent que surti a treballar, que surti a estudiar, estan en les catifes de la facultat, està a tot arreu, així que és molt difícil aïllar-se amb una al·lèrgia ambiental. Tot i així, però bueno, sí, dintre del que pugui, si poden complir les mesures que hem dit, pues, evitarem que els símptomes siguin més emprenyadors, des de luego.
D'acord, doncs, doctor José Sanz, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Segur que les persones amb tendències a patir al·lèrgies ho agrairan.
Moltes gràcies a vostès.
Espero que sigui una temporada de no gaires casos greus ni ingressos i moltes gràcies, ja ho he dit.
A vosaltres. Bon dia.
Bon dia.